L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Edita i presenta Domènec Ramal.
Què tal? Molt bona tarda, molt cordial la salutació un dia més de qui us acompanya. Domènec Ramal a l'hora d'encetar aquesta crònica informativa de la jornada. És l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. A les portes del Nadal, avui dimarts 24 de desembre, encetem com cada dia aquesta repassada a l'actualitat que, com és habitual, introduïm avançant el seu sumari de continguts en titulars. Temps d'informació que avui encetarem parlant de l'economista de les cases, en Germà Bel, que ahir a la tarda presentava el seu nou llibre, Anatomia d'un desengany a Alcanar, en un acte organitzat per l'Assemblea Nacional de Catalunya, Alcanar per la Independència. Avui parlarem també de successos. La Policia Nacional ha desarticulat una activa organització criminal itinerant especialitzada en assaltar domicilis i establerta en poblacions del nostre territori com Vinaròs, Ulldecona i Alcanar. De l'àmbit de les infraestructures, destacarem que la Generalitat enllesteix el projecte de la variant de l'Eix de l'Ebre a la C-12, al seu pas per Roquetes i Tortosa. I avui parlarem també de qüestions relacionades amb la sanitat. Pere Montserrat és el nou gerent territorial de l'Institut Català de la Salut a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El Consell Comarcal del Baix Ebre realitza una aportació extraordinària de 3.000 euros a la Fundació Casa d'Acollida de Tortosa. I en clau nadalenca, destacarem que a l'Ametlla de Mar el Planetari Digital serà enguany la novetat del Parc de Nadal. També a Santa Bàrbara divendres comença una nova edició del Parc de Nadal, enguany organitzat pel grup Joventut amb el suport de l'Ajuntament i amb entrada gratuïta. Un parc que s'organitzarà gràcies a la col·laboració de més de 50 joves voluntaris de la població. Aquestes són algunes de les propostes informatives de la jornada, temes i qüestions que de seguida us comencem a ampliar aquí, a l'informatiu EMUTE.
El Consell Comarcal del Baix Ebre us ofereix aquest espai.
I obrim ja el nostre temps d'actualitat avui parlant de presentacions literàries. El prestigiós economista de les cases d'Alcanar, Germà Bel, catedràtic d'Economia Aplicada a la Universitat de Barcelona, va presentar ahir a la tarda a la sala d'actes de l'edifici de Serveis Agraris, en un acte organitzat per l'Assemblea Nacional de Catalunya, Alcanar per la Independència, el seu nou treball, el seu nou llibre, Anatomia d'un desengany. Un llibre en el que Germà Bel dissecciona els problemes nuclears de la relació entre Catalunya i Espanya. Un cop acabat l'acte vam poder parlar amb ell. Germà Bel ens explicava que Anatomia d'un desengany no és la continuació del seu llibre, tot un tractat de referència, l'Espanya Capital París, sobre l'articulació de les infraestructures a l'estat espanyol, sinó que, al contrari, Espanya Capital París era la prèvia d'aquest llibre que ara es presenta, Anatomia d'un desengany. Germà Bel.
Sí, efectivament, perquè diguem, com un plan col·loquial, l'Espanya Capital París era com les maniobres. Per què? Perquè en realitat els dos llibres van d'algun tema, tenen un tema comú, que és intentar entendre per què l'estat espanyol no canviarà, i no és possible que canviïn alguns dels aspectes que per molta gent de Catalunya no són correctes ni els agraden. Espanya Capital París era un llibre que ho feia d'una forma bastant freda a carreteres, en vies de tren, i Anatomia d'un desengany és un llibre que ho fa d'una forma una mica més més emocions, coses que a la gent li donen més emoció, com és les relacions i els conflictes entre grups, la llengua a l'escola, etc. Allà s'utilitzaven les infraestructures per donar exemple i per il·lustrar i per intentar entendre el que significava la idea de fer d'Espanya un estat confós en la nació a la forma francesa, que era el que feia impossible que el que la majoria de gent de Catalunya aspira, que és a un estat plurinacional que pugui recollir i reflectir la pluralitat i fer-se. Allà es feia d'una forma més escèptica, perquè l'exemple era les infraestructures. Aquí s'utilitzen més elements de psicologia social, de teories d'organitzacions, i s'utilitzen per analitzar aspectes de la política pública que a la gent li interessen molt, ja no només tan tècnics com les infraestructures, com la llengua, el sistema educatiu, les transferències de recursos entre regions, o també una vegada més les infraestructures en una part petita.
Parlant del contingut del llibre, l'economista de les cases explicava que el treball busca respondre a dues grans preguntes de l'actualitat al país. El per què de l'auge independentista i, segona qüestió, segona pregunta a respondre, esbrinar si això és una situació transitòria o permanent.
Efectivament, el llibre, la primera gran qüestió que té el llibre és intentar explicar per què ha augmentat el suport de la independència. I la segona, que és una mica més especulativa, és veure si aquest tipus de procés polític a Catalunya és una cosa que és transitòria, és a dir, que és com un suflé que es desinflarà, o té característiques permanents. La conclusió és que l'augment del suport a la independència a Catalunya s'explica sobretot perquè hi ha una part de la societat catalana que durant molt temps ha fet l'esforç, ha tingut la convicció en que era possible canviar l'estructura de l'estat espanyol, i una gran part d'esta gent ha deixat de creure que això sigui viable. D'esta gent, que és una part important de la societat catalana, molts han arribat a la conclusió que davant de l'elecció entre l'assimilació al que és Espanya com una nació uniforme, com un estat uninacional, si s'ha de triar entre això i la independència, prefereixen la independència. I això és la gran explicació, no la única, però la més important per l'augment del suport a la independència dels darrers anys.
Germà Bel és membre també, a banda de les seues dedicacions professionals, del Consell Assessor de la Transició Nacional, assessor al govern de la Generalitat en aquest procés empès cap a la consulta. Germà Bel explicava que ara, un cop tenim data i preguntes, quina és la situació amb la que es troba el poble català.
Jo no veig viable que hi hagi un referèndum o una consulta autoritzada per les institucions centrals, o bé pel govern o bé pel Parlament central. I el que sí que és està clar que d'una forma o d'una altra els catalans acabarem expressant la nostra voluntat i la nostra preferència respecte d'això. Si serà via d'una consulta o serà via d'algun tipus d'eleccions, ja s'anirà definint, perquè és un procés que té els seus ritmes, és un procés on l'únic actor no són les institucions catalanes, l'únic actor no és els catalans i les catalanes, i això s'anirà definint, però el que no tinc cap dubte és que els catalans acabarem expressant què volem fer de tot això.
Eren les paraules de Germà Bel al fil de la presentació del seu nou treball, Anatomia d'un desengany, un llibre que, per cert, el proper divendres s'estarà presentant també a la seu de la Cambra de Comerç de Tortosa.
Segons un informe del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, la ràdio local és la segona més escoltada del nostre país. Si vostè vol promocionar o anunciar el seu negoci, comerç o establiment per la ràdio municipal, estarà fent una molt bona inversió. El seu missatge arribarà a totes les Terres de l'Ebre. Anuncies a la seva emissora municipal. Som la segona ràdio més escoltada a Catalunya. Informi-se'n a l'emissora municipal més propera a vostè. També es pot anunciar en cadena la programació conjunta de l'Associació d'Emissores Municipals de les Terres de l'Ebre, la Ràdio Municipal, la veu dels nostres pobles.
...52 pobles d'actualitat, les 4 comarques al dia, l'informatiu en mute.
Continuem parlant ara d'infraestructures i d'una informació que avui publica l'edició de les Terres de l'Ebre del Diari de Tarragona, segons la qual la Generalitat ja té a punt el projecte constructiu de la variant de la C-12, l'Eix de l'Ebre, al seu pas per Tortosa i Roquetes, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, el presentarà aquest proper mes de gener a la mateixa ciutat. Així ho anunciava ahir l'alcalde tortosí, Ferran Bel. El projecte se sotmetrà properament a informació pública perquè s'hi puguen presentar al·legacions eleccions i es preveu d'aprovar de manera definitiva durant el primer trimestre del 2014. Amb tot, l'obra no compta encara amb un calendari establert ni una dotació pressupostària assignada per part del Departament de Territori i Sostenibilitat, diu l'alcalde Tortosí, que es tindrà tot a punt per a quan pugui haver consignació pressupostària i haurà de ser en diverses anualitats perquè la inversió és important. Les previsions inicials de la Generalitat eren d'un pressupost d'uns 72 milions d'euros quan es va presentar l'avantprojecte de desdoblament de la via al setembre del 2012. L'actual govern Tortosí va refer la proposta de variant plantejada per l'anterior executiu i que havia aixecat polèmica i protestes pel seu impacte, entre d'altres, a la zona de xalets del Canalet, a Jesús. L'actuació abasta uns 6,2 quilòmetres entre la pedania de Vinallop i l'entitat municipal descentralitzada de Jesús. Seguirà, en bona part, l'actual traçat de la via i se soterrarà en el tram del barri de Ferreries, donant pas a una gran rambla que ha d'ajudar a cohesionar millor el barri i la seva connexió amb la població veïna de Roquetes. Segons es detallava en l'avantprojecte, el desdoblament es divideix en tres trams. El primer i més complex, de 2,3 quilòmetres, entre Jesús i el pont del Mil·lenari, inclou un soterrament de la via en un tram d'1,2 quilòmetres. Se soterraran dos carrils i dos carrils laterals continuaran al nivell de les edificacions. El segon tram, d'uns 2 quilòmetres, unirà la rotonda del pont del Mil·lenari fins a una nova rotonda sobre el pont del canal. S'hi preveu una solució d'autovia urbana aprofitant el traçat existent i evitant fins on sigui possible les afectacions a les edificacions actuals. El tercer tram, de la mateixa distància que l'anterior, viatjarà fins a la rotonda de Vinallop a través d'una autovia de nova construcció separada de la carretera actual. Seguim amb més qüestions d'actualitat. Per fer-ho, llegim ara una nota de premsa que ens ha fet arribar la Policia Nacional. Agents d'aquest cos policial han desarticulat una activa organització criminal itinerant especialitzada en assaltar domicilis. Els integrants del grup es desplaçaven des de la costa llevantina, on tenien el seu centre d'operacions, fins a diferents províncies espanyoles per realitzar els robatoris. Utilitzaven identitats falses de diverses nacionalitats. Escollien amb cautela els seus allotjaments i eren també molt cautelosos a l'hora de donar sortida als objectes sostrets, lo qual ha dificultat en gran mesura les investigacions dels agents. En total han estat detingudes 14 persones d'edats compreses entre els 16 i els 50 anys d'edat a les províncies de Saragossa i Castelló. Part del grup s'encarregava d'executar els robatoris, uns altres donaven recolzament logístic i vigilància i altres es dedicaven a donar sortida als objectes sostrets, tot això sota la direcció de la matriarca d'un dels clans que conformaven l'entramat. Les investigacions van començar el passat mes de setembre al relacionar els investigadors diverses denúncies de robatoris comesos en domicilis en diverses províncies espanyoles. Per aquest motiu, els agents van disposar d'un pla específic per a la detenció i localització dels autors. Amb les primeres investigacions van aconseguir de localitzar part dels integrants de l'organització a Logronyo, tot i que van focalitzar també el centre d'operacions, concretament a les poblacions de Vinaròs, Alcanar i Ulldecona. Els agents, després de diverses indagacions, van comprovar que el grup actuava de manera itinerant, es traslladaven des del seu punt d'origen, Vinaròs, Ulldecona i Alcanar, fins a diferents ciutats del territori estatal on en residien temporalment, dividits en grups o cèl·lules. L'objectiu, el de realitzar atracaments durant diversos dies o setmanes. Un cop completats els seus objectius, novament tornaven a la seva residència habitual, recordem, a les poblacions de Vinaròs, Ulldecona i Alcanar. Després de diversos seguiments, els investigadors van trobar rastre d'accions d'aquesta organització a La Rioja, al País Basc, a Navarra, a Catalunya, però també a la Comunitat Valenciana, Madrid, Galícia i la Comunitat Murciana. Poc després, els agents van verificar que tots eren membres de diverses famílies de nacionalitat croata i actuaven sota el comandament de la matriarca d'un dels clans participants. Mentre part del grup s'encarregava d'executar robatoris, com dèiem, uns altres donaven recolzament logístic i vigilància i altres donaven sortida als objectes robats en cases de compra-venda de metalls i en petites quantitats per no aixecar sospites. El grup desarticulat actuava de manera molt professional. Adoptaven grans mesures de seguretat als seus desplaçaments i a l'hora d'executar els robatoris. Canviaven constantment de mitjans de comunicació i així mateix eren especialment curosos a l'hora d'escollir els seus allotjaments en llocs on anaven a actuar. Comptaven també amb diferents documents de nacionalitats diverses per evitar de ser localitzats. L'operació ha culminat amb la detenció d'un total de 14 persones, tots de nacionalitat croata, entre les poblacions de Saragossa i Vinaròs, i edats compreses, com dèiem, en començar entre 16 i els 50 anys. Molts d'ells comptaven amb antecedents policials pels delictes contra el patrimoni i robatori amb força als domicilis. Els diferents registres que es van practicar a Vinaròs es van intervenir joies, rellotges d'alta gamma, diners en efectiu, una trentena de targetes de telefonia de prepagament, diversos telèfons mòbils i també dos vehicles. Per a quatre dels arrestats, l'autoritat judicial ha decretat l'ingrés a presó. L'operació ha estat realitzada per agents de la UDEF central, pertanyent a la Comissaria General de Policia Judicial, i les brigades de policia judicial de La Rioja, la Comissaria de Tarragona, la de Castelló i la de Reus.
Tens material per a nounats, com cotxets, bressols, trones, que ja no necessites? Tens electrodomèstics o bicicletes que ja no utilitzes? Estan en bones condicions? Saps que altres famílies els podrien utilitzar?
Aporta el teu granet de sorra al projecte Intercanvi Solidari que organitza el Consell Comarcal del Baix Ebre. Per donar material, truqueu als serveis socials del Consell Comarcal al telèfon 977 44 53 08 o poseu-vos en contacte amb els serveis socials del vostre municipi. I recorda, no dones res que tu no faries servir.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
L'informatiu inútil.
Parlem ara de qüestions relacionades amb la sanitat. El Consell d'Administració de l'Institut Català de la Salut ha nomenat Pere Àngel Montserrat Oller com a nou gerent territorial de l'Institut Català de la Salut al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Pere Montserrat substitueix en el càrrec Julio García Prieto, que inicia un nou projecte professional. El nomenament de Pere Montserrat es farà efectiu el proper dia 1 de gener de 2014. Pere Montserrat, nascut a Barcelona l'any 1953, és llicenciat en Medicina i Cirurgia per la Universitat de Barcelona, diplomat en Infermeria per la UNED, diplomat en Gestió Hospitalària per ESADE i diplomat en Consultoria de Gestió en el Canvi i Desenvolupament Organitzacional per la Universitat de Barcelona. També ha cursat programes d'alta direcció d'empresa i entrenament directiu a l'IES. L'estiu del 2011 va ser nomenat director del OCAT. Abans havia estat director d'Estratègia i Organització del Sistema d'Emergències Mèdiques del 2009 al 2011, director general de Clíniques de Catalunya del Grup Aliança, director general adjunt de Carsa i Gesesa, societats del Grup Aliança, director territorial de Mirat Mútua, director de l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques, director de projectes de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol o en director d'Atenció Primària de Badalona, entre altres càrrecs. Des del 72 i fins al 93 va desenvolupar també diferents tasques assistencials a l'Institut Català de la Salut i a l'Hospital Sant Joan de Déu. D'altra banda, el Consell d'Administració de l'Empresa Pública Gestió i Prestació de Serveis de Salut va aprovar el divendres 20 de desembre sol·licitar al Govern de la Generalitat la compatibilitat del doctor Montserrat per tal que també dugué de manera única la gerència de GIPS, amb l'objectiu de potenciar les sinergies entre l'Institut Català de la Salut i GIPS i reforçar el conveni de col·laboració entre proveïdors a la ciutat de Tarragona. I de les qüestions sanitàries passem a parlar ara de les solidàries. El Consell Comarcal del Baix Ebre ha lliurat un xec de 3.000 euros a la Casa d'Acollida de Tortosa per tal de donar suport a la tasca social d'ajuda a les persones més desafavorides que realitza diàriament aquesta fundació. L'aportació s'ha materialitzat en una visita a les instal·lacions de la Casa d'Acollida per tal de copsar de primera mà les actuacions que presta la fundació. En aquesta visita hi han assistit el president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, la vicepresidenta d'Atenció a les Persones, Júlia Selma, el conseller de Turisme, Alfredo Ferrer, el president de la Fundació de la Casa d'Acollida, Lluís Lamot de Grinyón, la superiora de la Casa d'Acollida, Sor Teresa Andrés, i representants de Càritas del Baix Ebre. Per al president del Consell Comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, la funció social que realitza la Casa d'Acollida és imprescindible, atès que presta anualment un servei de primer ordre per a moltes persones necessitades. En aquest sentit, la Fundació ha atès 927 transeünts durant aquest 2013. Alhora, i entre d'altres serveis, ha ofert més de 900 esmorzars, més de 800 sopars, més de 655 entrepans i més de 1.903 bosses de menjar a famílies. Per aquest motiu, i tenint en compte totes aquestes dades, el president comarcal del Baix Ebre, Lluís Soler, explicava que la Casa d'Acollida trobarà un col·laborador ferm amb l'ens comarcal, ja que l'aposta que es realitza per les polítiques socials i per estar al costat de les persones, tal com s'ha mostrat en el pressupost aprovat l'última setmana, és ferma. Per la seva banda, el president de la Fundació de la Casa d'Acollida, Lluís Lamot de Grinyón, agraïa l'aportació econòmica del Consell Comarcal. Lamot apuntava també que sense aquest tipus d'ajudes seria impossible continuar endavant amb el servei essencial que es presta des de la Casa d'Acollida. Lamot de Grinyón recordava que la Fundació també ofereix el servei de dutxa, dinar i neteja de roba. En la mateixa línia, Sor Teresa Andrés subratllava que la importància de l'ajuda del Consell Comarcal de manera directa permetrà de continuar la tasca d'ajuda a les persones més desafavorides. Cal dir també que en el transcurs de l'acte es va signar el nou conveni de col·laboració entre Consell Comarcal del Baix Ebre i Casa d'Acollida. Aquest conveni aporta anualment una xifra mínima de 600 euros a la Fundació i el pagament d'una part de l'estança d'aquelles persones derivades a través dels serveis socials de l'ENS. Paral·lelament, el conveni deixa la porta oberta a incrementar, depenent de les possibilitats pressupostàries, la partida assignada a la Fundació. Des de l'any 2003, l'ENS comarcal i la Casa d'Acollida mantenen una relació estreta per tal d'ajudar els més desafavorits. Aquesta col·laboració s'ha ampliat enguany amb la signatura d'aquest nou conveni. El conveni anterior aportava anualment una quantitat fixa de 500 euros a la Fundació.
L'actualitat diària a l'informatiu EMUTE.
I parlem ara de propostes i activitats d'agenda nadalenca. Per fer-ho, comencem anant a l'Ametlla de Mar. El Planetari Digital és enguany la novetat del Parc de Nadal de la Població, un parc de Nadal que va començar ahir dilluns i que tindrà lloc els dies 24, 27, 30 i 31 de desembre al pavelló poliesportiu. Des de la Cala Ràdio, Olga Tomàs.
Aquest dilluns ha començat el Parc de Nadal al Poliesportiu, una iniciativa lúdica i educativa que organitza la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i que forma part de les activitats clàssiques del Nadal. Aquest Parc de Nadal tindrà lloc avui, 23 de desembre, el 24, el 27, 30 i 31 de desembre, de 9 del matí a 1 de la tarda. Enguany, els 123 nens i nenes participants gaudeixen d'un castell inflable, d'un tobogan inflable, ludoteca, circuit de cars a pedals, pistes de futbol inflable, jocs, tallers i molt més. Però la novetat d'aquesta edició del Parc de Nadal arribarà el 2 de gener amb el Planetari Digital a la Sala de la Societat, una activitat organitzada gràcies a un conveni amb el Centre d'Observació de l'Univers. Ens ho explica Eva de l'Amo, regidora de Joventut.
Però durant tot el matí se farà la visita al Planetari Digital. Allí se transmetran una sèrie de pel·lícules segons l'edat dels nens que hi estiguen en aquest moment. Des del cicle inicial, que hi haurà una reproducció que es diu El sol i la lluna, el cicle mitjà, que és l'albada, el crepuscle, les fases de la lluna i els eclipsis, cicle superior, sistema solar, descoberta de l'univers, moviment cíclic de les estrelles, i fins i tot hi ha un altre dirigit per a aquesta minoria, que és, que també estan, que és, està dedicada a l'educació secundària, a l'ESO, sobre l'origen de l'univers.
Els nens i nenes que no estiguin inscrits al Parc de Nadal també podran assistir al Planetari a la Sala de la Societat, oberta de 5 a 7 de la tarda. El preu de l'activitat serà 1 euro per nen i nena de sessió. Les activitats el dia 3 de gener continuen al poliesportiu per als nens i nenes del Parc de Nadal amb el taller de zumba i el taller de tatus.
Gràcies, Olga, i no abandonem el tema dels parcs de Nadal perquè també a Santa Bàrbara aquest proper divendres comença a obrir les seues portes una nova edició del Parc Nadalenc, parc organitzat pel grup en Joventut amb el suport de l'Ajuntament, que serà d'entrada gratuïta i que comptarà amb la col·laboració de més de 50 joves voluntaris de la població. La principal novetat d'enguany seran els anomenats jocs sobredimensionats. Des de la Plana Ràdio, Josep Roig.
Doncs sí, Santa Bàrbara també organitza, com tots els anys, el seu Parc Infantil i Juvenil de Nadal. Els darrers dies del mes de desembre, com ja és habitual, el grup Joventut de l'Ajuntament de Santa Bàrbara és l'encarregat d'organitzar el Parc Infantil i Juvenil de Nadal, que aquest any es durà a terme des del proper dia 27 divendres fins al 31 de desembre, de les 11 a les 13:30 pel matí i de les 4 de la tarda fins a les 8. En l'edició d'aquest any, el Parc de Nadal comptarà amb les tradicionals activitats. A part d'aquestes, hi haurà algunes novetats, com una tarda amb què es comptarà amb la col·laboració de l'Associació de Paintball, que organitzarà una activitat. A més, durant tots els dies de parc, els xiquets i joves i tots els que hi vulguin participar també podran gaudir de 20 jocs de sobredimensionats. Ho explicava la regidora de Joventut, Montse Rodríguez.
Bueno, bàsicament, enguany el que han volgut és canviar una mica tot el tema dels tallers de manualitats, que es continuaran fent, però no centrar-nos tant en els tallers de manualitats, no? Enguany comptarem en una vintena de jocs sobredimensionats, això són els tradicionals jocs de taula, el 4 en línia, bueno, diferents jocs de taula, però en mida de xiquet, no en mida de joc de taula, no? Bueno, això implica que molt de l'espai del pavelló estarà ocupat per estos jocs, per tant algun dels inflables que normalment ficàvem dins el pavelló enguany hauran de sortir fora, i que alguns dels tallers que tradicionalment se feien o no es faran o se faran de forma més reduïda, no?
A part d'aquestes novetats, i també com tots els anys, es comptarà amb el tradicional túnel del terror, que tindrà lloc els dies 28, 29 i 30 de desembre per la tarda al magatzem municipal en noves històries i decorats. També es comptarà amb l'arribada de l'herald de Ses Majestats, els Reis Mags d'Orient, que visitarà el poble per recollir les cartes i encàrrecs dels xiquets i xiquetes del poble. També al parc de Nadal el diumenge dia 29 de desembre. Montse Rodríguez també es mostrava satisfeta de poder organitzar un any més aquesta activitat del Parc Infantil i Juvenil de Nadal gràcies a la col·laboració de més d'una cinquantena de joves del municipi.
Tercera cursa Sant Silvestre, 29 de desembre del 2013, a l'Aldea. Inscriu-te al casal de joves de l'Aldea fins al divendres 27 de desembre. O truca al telèfon 977 45 19 61. 977 45 19 61. Vine a la tercera cursa Sant Silvestre, a l'Aldea.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Pendents de l'arribada d'aquest front que implicarà un canvi en la situació meteorològica, el primer canvi d'aquest hivern, i que pot ser notable sobretot en quant a vent, perquè el vent de sud avui serà protagonista i de fet ja està donant cops superiors fins i tot als 90 km per hora en molts indrets. S'ha arribat al 105 a la zona alta de Portbou, 95 a la Redon, a la Vall d'Aran, al Montseny 98, a Calonja 85, a Palomós 50, a Llançà també 94, i també a la zona alta del Port del Comte, prop de 61. Un vent de sud que encara es pot reforçar més aquesta tarda, i de fet hi ha avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya per aquests cops que poden arribar a superar els 100 km per hora, sobretot a les zones altes del Pirineu Occidental. I aquest front també generarà pluges. Esperem que al llarg de la tarda vagin guanyant terreny, sobretot al terç nord del país, més disperses i febles a la resta, però sens dubte les més importants al vessant sud del Pirineu de Lleida, que és on també hi ha avisos activats, perquè amb l'episodi poden haver registres que s'acostin als 100 litres per metre quadrat. Cota de neu pujant cap als 1.800 metres, sobretot al llarg de la tarda, i esperem que de cara a Nadal el vent giri a ponent. Això obri algunes clarianes, tot i que no acabarà de fer net del tot, encara amb alguns ruixats del terç nord del país. Esperem que la neu en el Pirineu pugui arribar a caure cap als 1.000 metres tan sols, o 800, sempre la nevada més important a l'extrem més occidental. I per Sant Esteve el vent girarà mestral, tramuntana, amb més obertura de clarianes, ambient fred en conjunt, i la neu quedaria més restringida llavors al vessant nord del Pirineu, i amb una millora més evident ja de cara a divendres.
La previsió del temps un dia més ha estat l'encarregada d'apropar-nos a la recta final ja d'aquesta repassada a l'actualitat, que és l'informatiu de les municipals de les Terres de l'Ebre. Avui, a l'hora d'acabar, una jornada més. Gràcies per la vostra confiança a l'hora d'informar-vos per escollir una de les municipals de les Terres de l'Ebre associades a EMUT. I desitjar-vos que passeu unes molt bones festes nadalenques, una feliç entrada al 2014. Nosaltres tornarem després de festes, si tot va bé. Fins llavors, molt bones festes, feliç jornada.
Consell Comarcal del Baix Ebre, al servei de les persones.
Informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre. I Mute.